Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Just en el moment que els nervis podien jugar una mala passada a l'equip, el Sabadell va aconseguir trenar dissabte la jugada més pausada, segurament, amb més sang freda de tot el partit contra el Cornellà. Més de mig minut de combinacions, 8 jugadors dels 11 tocant-la, 11 passades enllaçades abans de la rematada final de Vladis Kopotun i un gol al 91 que és un autèntic tresor. L'equip segueix dins del descens per avaraix general, però és ben viu a falta de 5 jornades pel final. Avui, que el dia ens porta la renovació d'una de les joves promeses de l'obrador arlequinat, Javi Morcillo, que és Sant Jordi, ho sabeu de sobres. Ja hem passat, per exemple, aquest matí per l'especial de Ràdio Sabadell a Doctor Robert amb les novetats literàries esportives sabadellenques. Tindrem el Sergi Parc parlant amb el Sergio Lozano i amb el sabadellenc Llorenç Tarrés del llibre que han fet ells a quatre mans. Però escoltarem també els dos golejadors de l'últim partit del Centre d'Esports, dos dels joves, Dome i Vladis, l'ucraïnès, a més, estrenant-se aquest curs a la nova Creu Alta com a golejador. És 23 d'abril, un dia molt especial a casa nostra, però per no perdre el costum, les portes de l'Hotel Suís tornen a estar ben obertes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui amb la Rocío García, al control de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que la futbolista del Barcelona, Aitana Bonmatí, ha guanyat el Laureus a la millor esportista de l'any. La selecció espanyola femenina de futbol, Djokovic, Bellingham o Simon Biles són altres guardonats. L'Inter de Milà ha guanyat el seu 20è Scudetto. La consecució de la Lliga més va ser en el derbi contra el Milan, saldat amb victòria neroazzurra, 1-2 i 3 expulsats al temps de descompte. A la Premier, avui a les 9, Arsenal-Chelsea, derbi londinenc. Els Brooklyn Nets han confirmat el fitxatge del badaloní Jordi Fernández, el primer entrenador català de tota la història de l'NBA, i els play-offs dels Nuggets posen el 2-0 a l'eliminatòria contra els Lakers, que guanyaven de 20 i van acabar caient 99-101. També han guanyat els Knicks, els Sixers i els Cavaliers a Orlando Magic. Aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Tindrem el Llorenç Tarrés i el Sergio Lozano presentant llibre, l'última hora del Centre d'Esports, el balanç que fan des de l'Oar Gràcia del sorteig de les fases camí d'or femenina o la permanència matemàtica del mercantil a la divisió d'honor juvenil.
L'actualitat de la primera ref.
El Fuenlabrada ha anunciat Alfredo Sánchez com a nou tècnic després de carregar-se ahir l'entrenador Carlos Martínez. Els madrilenys recuperen així una figura que l'any passat ja havia estat secretari tècnic i també havia assumit les regnes de la banqueta amb la deu de Mere Hermoso. I atenció amb la de l'Arenteiro, que té lesionats el primer i el tercer porter. El segon és Pablo Brea, però està cedit pel Depor i té clàusula de la por. Per tant, el conjunt coruñés no vol treure-la pel Deportivo Arenteiro d'aquesta setmana i l'equip d'Ocar Balliño es planteja sortir a Riazor amb el seu entrenador de porters, amb Diego Rivas, és cert que fins fa poc porter del Racing de Ferrol, sota pals de l'equip verd.
La notícia curiosa.
El tifo que pretenia fer l'afició del Feyenoord a la final de la Copa dels Països Baixos i que va acabar amb un petit incendi a la graderia. Per cert, curiosa també és la imatge dels guanyadors d'aquest trofeu, que com marca la tradició van recollir-lo amb un batí. I també en futbol internacional, més que curiós, titlla el mercat de surrealista que el Cardiff demani 120 milions d'euros al Nantes pels gols que, segons la intel·ligència artificial, hauria fet Emiliano Sala si no hagués mort en el trasllat en avioneta quan es va confirmar el seu fitxatge entre els francesos i els galesos. Segons aquest estudi, haurien tingut un 54,2% de possibilitats d'evitar el descens aquell any.
De quin partit no estarem pendents?
Del Manta Gualaceo, a les 10, Sèrie B de l'Equador.
i a les xarxes socials.
El condol del Centre d'Esports per la mort en les últimes hores de Gaietà Pareja, soci número 7 del Sabadell i exdirectiu. Per tant, des d'aquí també, descansi en pau.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat, Joshua Zcoidi, i també l'exnedador, ha plogut molt des d'aleshores, del Club Natació Sabadell, Martín López Zubero.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria. Avui dia de Sant Jordi, avui dia de renovació. Anava a dir a l'obrador del Centre d'Esports, tot i que ja està a cavall entre el juvenil i la primera plantilla. Javi Morcillo ha confirmat el seu lligam fins al 2027 amb el conjunt sabadellenc. Dia de tornada a la feina, per què no dir-ho, amb entrenament al CAR de Sant Cugat i amb ressaca encara positiva d'aquests 3 punts sumats davant del Cornellà, pensant i preparant ja una nova final, això no s'atura. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Aquesta serà a Salamanca, això, la sensació quan estàs aquí a la part baixa és que tens un dia per celebrar la victòria i una altra vegada ja l'endemà estàs pensant de bo, és que si no torno a guanyar estem una altra vegada amb la mateixa cantarella.
Sí, no dona massa temps, no? Ara mateix el calendari per alegries, per molt que les tinguis de dissabte en dissabte, però el més important és saber que això, que tens el temps just per celebrar, per alegrar-te i a partir d'aquí a tornar a pensar en posar-te a punt pel que et ve de seguida, ja, una altra vegada.
Em deies avui que ens hem d'alegrar o tenim motius per fer-ho a la infermeria?
Sí. Sí, sí, avui han treballat com a mínim bona part de l'entrenament, no tota, però bona part de l'entrenament amb la resta del grup, tres noms sobretot, Sergi Maestre, Carles Salvador i fins i tot incloem en aquesta trilogia a Jordi Calavera, que recordem es va retirar sobrecarregat en el partit del Cornellà, i tots tres que han treballat a bon ritme fins al punt que hi ha un cert optimisme o un mesurat optimisme, com a mínim, pensant en la possibilitat que tots tres estiguin a disposició d'Òscar Cano per aquest partit de dissabte que estem comentant, el Reina Sofia de Salamanca.
Doncs tant de bo que sí que serà una notícia excel·lent i que s'acabi el calvari en forma de lesions. Dèiem, el nom propi d'avui, Javi Morcillo, ja l'avançàvem ahir que estaves amb el Vitor i al Tribuna Preferent, s'acaba de confirmar fa uns minuts, de fet, demà el tindrem en roda de premsa en directe, més o menys a aquesta hora, amb Carlos Rosende, a la nova Creu Alta, però vaja, una de les perles, una de les joves promeses del barceloní, cada cop més realitat de l'obrador arlequinat que signa, i a més, hi estarà uns quants anys, eh?
Sí, signa, com deies, fins al 2027, recordem, per aquells que no l'han acabat de veure jugar massa en el futbol formatiu, ja va debutar, ara fa un parell de setmanetes a Tajonar, en aquella derrota davant el filial de 2-1, però acaba de signar el del barri de Sants per aquests 4 anys, anem a dir-ho així, i, o 3 anys, fins a l'estiu del 27. Dinàmica de primer equip, perquè hem de recordar que encara està en etapa juvenil, o sigui, ni tan sols ha acabat la seva etapa juvenil, encara
li queda un any.
El tercer any, la temporada que ve, encara estarà en aquesta edat formativa, per tant, doncs sí, cada cop més realitat, però al final estem parlant d'una promesa, una de les joies ara mateix d'aquest planter del Centre d'Esports Sabadell, d'aquest obrador arlequinat, que mica en mica, i a mesura que se li van donar també sortida i oportunitats, està demostrant la bona feina que s'està realitzant i les bones peces que estan sortint també.
Doncs veurem si Morcillo o Pau Fernández són els pròxims Estals, Bladis, Marro i companyia. Mires cap enrere perquè s'està posant lleig el dia.
Sí, molt dia.
Molt dia?
Molt mal dia, anem a dir. Sí, sí.
Doncs mira que havia sortit un bon matí, eh? Ara m'ha sorprès aquí mirant per la finestra el Sergi just darrere meu. És un bon dia, per això, per parlar de golejadors joves, també, dintre de tot, encara que Vladis ja no sigui sub-23. Marc Domènech i Vladis Kopotun van fer els seus primers gols a la nova Creu Alta aquesta temporada, en el cas de Dome, el primer de la temporada en general, en el de Vladis, el primer de local. Avui escoltarem els dos. Per qui comencem, Sergi?
Doncs mira, comencem per Domènech, que diria Òscar Cano, comencem pel barceloní, que hi va ser un dels protagonistes del Tribuna Preferent de la tertúlia dels dilluns a Ràdio Sabadell amb el Pau Vitori, per, com dius, no només haver marcat el seu primer gol a l'estadi, sinó després d'haver marcat el seu primer gol oficial amb la samarreta arlequinada en el primer equip. A més, escollit ahir pels oients de Ràdio Sabadell també com a l'MVP, com el jugador més destacat del partit d'aquesta darrera jornada. Avui hem volgut recuperar algun dels moments de la conversa amb Marc Domènech, sobretot començant per una evidència i tirant de tòpic, si vols tu, aquesta satisfacció per al primer gol com a jugador del Sabadell.
Supercontent pel gol. Ha trigat en arribar, jo tenia moltes ganes de marcar ja amb aquesta samarreta i al final s'ha aconseguit. Crec que ha sigut també ha sigut una bona acció, que l'hem elaborat bé i Marcos m'ha trobat, que un moment ha aixecat el cap i me l'ha passat molt bé i he pogut marcar i estic molt content.
Ho dèiem ja ahir, Sergi, aquest punt de sang freda que va tenir tant Baselga de veure amb el retrovisor que entrava Dome, com també la jugada col·lectiva preciosa, després hi anem, del gol de Vladis. Però vaja, que no podem estar-nos-hi molta estona, que això, com dèiem abans, la roda continua i queda molta feina encara, eh?
Sí, i a més un gol en aquest cas que va servir d'entrada per empatar el partit, el de Marc Domènech, i al cap i a la fi doncs, per sumar també en el camí cap a aquesta nova victòria, una victòria que va arribar en els minuts finals de partit, ja no l'ha afegit, per trencar una miqueta la dinàmica que en aquest capítol estava portant l'equip. Ens havíem fet un far a les darreres setmanes de parlar d'aquests punts que li estaven volant, que se li estaven escapant a l'equip d'Òscar Cano en el tram final dels enfrontaments, però un Marc Domènech que evitava parlar de sort o de mala sort. Diu que al final, quan tu ho intentes, quan tu la busques, sempre hi ha alguna raó de pes que explica el perquè de totes les coses.
Crec que són diversos partits que ens empaten a partir del minut 80 o així. Clar, el futbol és així. Hi ha vegades que sembla que el partit està més o menys controlat i te l'acaben fotent. Però bueno, al final les coses no... Jo crec que la mala sort tampoc... les coses es donen perquè algú has fet, o bé o malament. Llavors, potser sí que avui... hem pogut aconseguir aquest gol al final, que altres dies potser no se'ns hagués donat, però bueno, cada partit és un món.
Doncs això, que cada partit també té la seva part d'història. Per cert, ja que parlem de partits, el del Cornellà sí que és un bon exemple del que segur que ens esperen aquestes 5 jornades que li queden al Sabadell per arribar al final de temporada. Sobretot coincidint també, Adrià, amb el que escoltàvem ahir a Òscar Cano, ja el vam escoltar dissabte, doncs ahir el recuperàvem, parlant de que ara, en aquestes jornades, és quan apareixen els nervis, quan apareix l'estrès, quan apareix la tensió, l'angoixa per tirar els partits endavant, i els jugadors, diguem-ne, que no s'escapen ni molt menys d'aquesta sensació. Per tant, partits com el que ara li ve al Sabadell dissabte i tots els que li queden per jugar, diu Marc Domènech que està clar que s'han de lluitar fins al final i buscar-ho fins a l'últim segon.
Són partits tots molt durs, hi ha molta tensió, s'han de treballar molt i a vegades sí que si no acabes d'estar fi, doncs has de treure la garra d'on sigui per aconseguir els punts, perquè ara qualsevol acció, encara que sembli que és una acció aïllada, pot tenir després una repercussió i, per tant, s'ha d'anar a cada pilota com si fos l'última.
S'ha d'anar a cada pilota com si fos l'última, deia Marc Domènech, però la veritat és que va tenir sang freda també al Sabadell per trobar aquesta una que sigui bona, que escoltàvem ahir d'Òscar Cano i la seva màxima en moments de tensió, de necessitat. Deia que prefereix una que sigui bona que no 30 pilotades a l'olla. I la veritat és que ahir a Ràdio Sabadell.fm, per exemple, fèiem una mica de balanç del que era la jugada del gol de Vladis i és un exemple d'això, d'anar-hi, de creure-hi, però també de tenir sang freda. La toquen 8 jugadors d'11, és a dir, tots, i és significatiu, menys Hortolà i dos del de davant. Manel, que està a punt de tocar-la, la frega de fet, i Apte. Els altres 8 sí que participen d'aquesta jugada. Comença la jugada just en el moment que el quart àrbitre aixeca la pissarra i marca el 5 d'afegit. Per tant, en el 90-0-0 o 0-1 és quan recupera Toni Herrero una pilotada llarga del Cornellà. I a partir d'aquí, tantes vegades com hem vist aquest run-run de dir va, anem cap endavant, som-hi, la toquen fins a 3 vegades de central a pivot, pivot a central... Pau resta per Moyano i torna a reiniciar, una altra vegada Moyano, una altra vegada resta, Amelívia juga a banda dreta i a partir d'aquí ja la jugada que tots tenim al cap d'Estals, Dome, Marro, Estals una altra vegada i la rematada final de Vladis. Per tant, un gol que home, tant com hem parlat de la falta de gol que ha tingut, per exemple, per moments aquesta temporada Vladis, que no marcava a casa, etc. Després, per cert, de 8 titularitats seguides al temple, el dia que suplent és quan marca, doncs tant com hem parlat de Vladis, no serà el dia que no ho fem, però que té al darrere també molta feina de molta altra gent, Sergi.
Sí, un gol al final col·lectiu. Ell li va tocar el paper de ser l'heroi, anem a dir-ho així, perquè al final el que acaba sent el protagonista és el que s'endú gairebé tots els honors, però està clar que aquest fet de marcar, com dèiem, el seu primer gol a l'estadi aquesta temporada, doncs això, autor del 2-1 en aquest minut 91, i com deies, a més, sortint aquesta vegada després de 8 titularitats des de la banqueta. Ha parlat, o va parlar també en roda de premsa, Vladis, avui hem recuperat algun dels moments del davanter ucraïnès, deixant clar, part del que diu és un missatge molt habitual d'Òscar Cano, que aquí tothom és important, que tothom ha de sumar pel bé del grup i que al final el que es necessita és que tothom hi cregui i vagi fins al final, com va fer el Sabadell.
És el missatge que també dona Òscar sempre. Nosaltres confiem al 100% en tothom, estem tothom molt unit i avui s'ha vist el camp, hem competit fins al final, no hem deixat de creure en ningú moment i és una victòria molt important, com tu dius, reforça moltíssim i ja et dic, molta alegria al vestidor, molta alegria de tothom i res, a seguir sumant, ara nova setmana, entrenar i a pensar en el pròxim partit.
Ahir destacava el Pau Vitori al Tribuna Preferent una dada, els 8 gols en els quals ha participat Vladis Kopotun, 4 fent-los i 4 assistint, diu poc del col·lectiu que el màxim golejador a mitjans finals d'abril sigui Vladis, Manel, Moyano i Pau Resta, els 4 empatats amb només 4 gols. És que és un balanç molt, molt minç.
Sí, i això que els números del Sabadell en atac no són tan dolents, Està aquí en una mitjana, està en un grup intermig de ni molt amunt ni molt avall. Per tant, no són mals números, però sí que és veritat que estan prou repartits, massa repartits, perquè al final el que no tens és clarament una referència d'un dels jugadors que t'estigui tirant del carro en aquest capítol golejador. Però bé, en tot cas, com dius, s'ha convertit en el quart màxim golejador empatat, doncs això, amb Manel Martínez, Moyano i Pau Resta, que ja els havien fet abans que ell. Tocava preguntar-li, evidentment, per la satisfacció d'arribar a aquesta xifra, però per la satisfacció té clar, ja no només del gol, sinó de la importància dels 3 punts que va significar aquest gol, quedant-se a casa i amb un Sabadell que respira una mica més i que continua en aquesta lluita, en aquest frec a frec per la permanència.
Sempre ho he dit que ficar els gols és molt important, però o sigui, jo estic molt content personal, òbviament, perquè a més tenia moltíssimes ganes, ja ho vaig dir, de marcar la nova Creu Alta. El com ha sigut tot ha sigut molt màgic, molt bonic, però al final hem de treure mèrits del treball de tot l'equip. O sigui, jo al final fico el gol, però és una jugada aïllada per tot l'equip, una centrada molt bona de Chino, i jo al final la fico, però ja et dic, l'important és que tothom anem cap al mateix objectiu, que ho estem fent, i res, a seguir treballant.
Doncs a seguir treballant amb aquesta jugada trenada que deia ara Vladis Kopotun, l'autor del 2-1 definitiu contra el Cornellà. Mira, estic recordant que Fuenlabrada feia amb la conya que va marcar amb la samarreta de l'any passat, perquè vam jugar de groc llampant al Fernando Torres. Aquesta setmana tocaran amb la mateixa equipació, o sigui que a veure si a regaleix doblet.
Com a mínim que li porti la mateixa sort, i si ha de ser per tenir el mateix resultat, doncs millor que millor, en aquest cas.
Demà, dia de presentació, en aquest cas de la renovació de Jaime Morcillo, per tant no parlarà un jugador com és habitual, sense més història, en prèvia de partit, sinó que hi ha un rerefons.
Sí, tenim doble presència demà, No només futbolista, en aquest cas Javi Morcillo, com dius, flamant nou jugador o renovat jugador del Sabadell, però com deies també al principi, acompanyat pel director esportiu, per Carlo Rosende, per tant els escoltarem els dos en directe aquí a l'Hotel Suís. L'equip, res, entrenament demà sí, a l'estadi de la nova Creu Alta, on ja s'entrenaran fins divendres, que marxen cap a Salamanca, recordem el partit dissabte, ara sí, 4 de la tarda, des de mitja hora abans de Ràdio Sabadell.
Al Reina Sofia ens hi estrenem, crec que a Salamanca en general, com a Ràdio Sabadell,
segur,
i en particular al Reina Sofia. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Ets un panarra, t'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
noves pantalles amb informació en temps real. Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de dues en directe el dia de Sant Jordi aquí a l'Hotel Suís, programa 1423 de la història del programa, un dia en el qual també parlarem del mercantil perquè seguirà un any més a la Divisió d'Honor Juvenil. Després d'ascendir el curs passat, la victòria per 2-0 d'aquesta setmana contra el Real Zaragoza certificava matemàticament la permanència. Des dels 90 no havia encadenat mai l'equip graciant dues temporades seguides a l'elit. Per tant, toca felicitar l'entrenador, el Carlos López. Què tal, Carlos? Enhorabona. Hola, Carlos.
Hola, em sentiu bé?
Ara sí, ara sí. Dèiem, enhorabona per la fita.
Moltes gràcies, molt amables.
Teniu registrat, per cert, l'última vegada que el mercantil va encadenar dos anys seguits a l'elit o no?
Em sembla que el Josep Maria ho porta, el que va ser que hi havia algun dubte amb el canvi de format i ben bé no se sap. Però bueno, per nosaltres és una fita molt important i que fa molts anys que no s'aconsegueix.
Feina feta, a més, amb dues jornades de marge en un any. Dintre de tot, amb alguna ratxa negativa, però bastant tranquil, eh?
Sí, jo crec que, com bé dius, hem patit alguna ratxa una mica negativa, també crec que hem tingut alguna bastant positiva i a vegades per sobre, no, del que semblava al principi de temporada, i sí que és veritat que ens hem mantingut a la setena posició moltíssimes jornades, que crec que això té molt mèrit, hem sigut força regulars, com bé et deia, amb línies molt generals, i bueno, hem aconseguit una fita, com et deia, no, també abans, molt important i tranquil, no sé si ha sigut l'any, però sí que és veritat que ha sigut un any on la nostra posició ha sigut sempre molt bona i hem pogut gaudir.
I si vaig a l'últim dia, a l'última victòria, festa gran també, amb una victòria contra tot un Zaragoza, al final un dia per recordar.
Sí, sí, nosaltres vam perdre a Òscar la setmana anterior, crec que fem molt bon partit i vam encaixar al final, no? I també teníem alguna opció de fer la salvació matemàtica, i jo els deia als jugadors, dic, mira, igual en el futbol a vegades hi ha aquest puntet d'encert i que has d'estar en el moment adequat i tal, però també jo sóc una persona que penso que el futbol sempre et torna el que li dones i aquest grup s'ho ha merescut. I mira, crec que l'oportunitat era de fer-ho a casa, de fer-ho contra un equipàs, una cantera, i mira, al final, si haguéssim pogut firmar segurament un dia, hagués sigut el que va passar diumenge.
Sou novens ara mateix, empatats a punts, per fer-nos una mica la idea, amb el juvenil A d'un primera divisió que anirà a Europa, com és el Girona. No sé, ara que toca ja un cop amb la permanència matemàtica a la butxaca fer balanços, quina nota li poses a l'equip? Però ha de ser alta per nassos.
Bueno, a l'equip jo li posaria la nota més alta que es pugui. Sí que és veritat que, com tu bé deies, no hem estat en tots els partits bé, hem patit també, hem tingut ratxes una mica negatives, com comentaves, però bueno, en línies generals, home, jo crec que entre un 8 i un 9 segur que li hem de donar a l'equip.
Queden dos partits encara de Lliga, per tant suposo que d'una banda és acabar bé la temporada, a més amb etapa juvenil sempre parlem allò de les fornades, no?, que passen a fer el salt a sènior, etc. Però pensant també no només a curt termini, sinó una mica més enllà, suposo que això també us dona marge ja per poder planificar la temporada que ve.
Sí, sí, com bé dius, nosaltres aquestes dues setmanes ens van molt bé perquè tots els jugadors puguin participar, que crec que han participat tots, però òbviament sempre hi ha alguns que per decisions de l'entrenador doncs participen una mica més o menys. Òbviament ja estem planificant la temporada que ve i ara ho podem fer amb la certesa que estarem un altre cop a Divisió d'Honor i com bé deies, no? També és veritat que aquests dies doncs, veus els jugadors i veus que ja acaben la majoria de la seva etapa juvenil. Molts que han vingut aquest any que ens han donat un rendiment espectacular, en casos de jugadors de la casa que, com bé sabeu, que porten molts anys aquí i també se'ns acaben. I bueno, això ens passa cada temporada, però la veritat és que no ens acabem d'acostumar, perquè per nosaltres, no sé, per mi és difícil veure un mercantil sense Miguel Espósito, sense Fran Borrego, sense Carlos Serrano, sense Jordi, no? Aquests jugadors, sobretot de la casa, doncs, bueno, fa una mica de pena, i com bé et deia, els jugadors que ens han incorporat aquesta temporada que que la veritat és que sembla que porten tota la vida al club, s'han adaptat amb molta humilitat i bueno, fa pena, la veritat és que fa una miqueta de pena.
Llei de vida, també. Acabo, Carlos, fa un any, amb el comiat del Marcel Laverdé, vas parlar d'una etapa d'un any teva al capdavant de l'equip. No sé si heu arribat a parlar-ne ja, si està pendent, com està el tema, o si se sap, a hores d'ara, qui entrenarà el juvenil A del Mercantil l'any que ve.
Bueno, encara no se sap. Com sabeu, jo tinc molta sort que el club, les decisions esportives sempre em recolzen i tinc la capacitat de la potestat per poder fer-ho. Sí que és cert que el juvenil A és una mica especial, a més, aquesta temporada que, com bé dius, he tingut la sort de poder-lo entrenar jo. I mira, justament demà tenim una reunió amb direcció i amb el Pres i amb el Jordi, on jo també vull que ells em donin el seu balanç, que em donin la seva opinió. La meva idea és una miqueta la inicial, perquè jo, més que entrenador del juvenil A, sóc el director esportiu del club. Però bueno, també és veritat que sóc un home de club, sóc una persona que sempre estaré per entrenar el juvenil A o qualsevol equip que en qualsevol moment es necessiti. Per tant, haurem d'esperar una mica, però bueno, el més important és els jugadors, és el cos tècnic, que intentarem renovar-lo seguríssim, i la meva posició d'entrenador no, entenc que ara no és important, però sí que és important, doncs, que ho tinguem clar per poder tenir una decisió.
Doncs, Carlos López, d'entrada, que vagi bé aquesta reunió demà. Aprofita per felicitar a part de Ràdio Sabadell d'aquesta permanència, i sigui a la banqueta o no, a gaudir com toca d'un any més a la categoria. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies per tot, pel seguiment de tota la temporada, i una abraçada molt gran.
Fins ara.
Adéu, adéu.
Per contra, la mateixa divisió d'honor, el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell encara no ha certificat la permanència matemàtica. 1-0 van caure els d'Arlequinatra a la ciutat esportiva de Niharque davant del segon classificat. L'espanyol Izan Rosena, el capità, considera injust el marcador.
Estuvimos a la altura del partido, compitiendo bien. Estuvimos muy bien con balón, muy bien sin balón. Pues hicimos un partido bastante completo que por un error tonto pues nos penaliza. Y acabamos perdiendo 1-0, aunque el resultado justo yo creo que hubiese sido un empate que bueno, que nos hubiese dado un pelín más de tranquilidad a la zona de la clasificación, porque bueno, ya se ha puesto la cosa muy ajustada ahora.
L'equip dirigit per Albert Milà és desè, ara mateix amb 33 punts, només 3 per sobre del San Francisco, el primer equip que descendiria a Nacional. Rosena és conscient del que s'estan jugant, però es mostra confiat.
Estamos muy centrados, estamos muy muy motivados en estos partidos porque bueno, nos estamos jugando el descenso, que el objetivo desde el principio ha sido siempre la permanencia y quedar más arriba posible, y la verdad que no nos merecemos estar donde estamos.
Doncs tant de bo que puguin també rubricar com el Mercantil aviat la permanència per estalviar-se patiments en l'última jornada. Les dues últimes pel juvenil A del Sabadell seran a casa contra el ja descendit Constància i, atenció, al camp del San Francisco, un duel que podria ser dramàtic en cas de no segellar la salvació aquest cap de setmana a Olímpia. I un grau per sota, el juvenil B Arlequinat va guanyar 3-0 per la via ràpida Olímpia contra el Figueres i ha perllongat el bon moment en què es troba. En aquest últim tram de temporada, el conjunt Arlequinat només ha perdut un partit en les darreres 9 jornades. Amb la salvació feta, el segon juvenil del Sabadell és setè, amb 36 punts, tranquil, a la zona mitjana de Nacional.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Si sou oients fidels de Ràdio Sabadell, a quarts de 12 ja heu pogut escoltar un tastet del que ve ara. Avui, dia de Sant Jordi, us fem una nova proposta de lectura esportiva en clau sabadellenca. El Llorenç Tarrés, l'exjugador de l'Escola Pia de Futbol Sala i company nostre periodista, és l'autor del llibre Goles y Cicatrices, que tracta sobre la figura del seu bon amic Sergio Lozano, el mític jugador del Barça de Futbol Sala, que continua en actiu als 35 anys. Un escrit que, més enllà de parlar del els incomptables èxits del jugador blaugrana, ho fa sobretot del calvari, de greus lesions que ha hagut de passar durant la seva carrera. El Sergi Parc ha conversat una estona amb tots dos, tant amb el Llorenç com amb el Sergio, i aquest n'és el resultat.
Llorenç Tarrés, bona tarda. Ben tornat o benvingut a Ràdio Sabadell. Ara feia uns anyets que no t'entrevistàvem.
Què tal? Bona tarda.
No t'entrevistem ni com a jugador, ni com a condició d'exjugador, sinó com a autor d'un llibre, eh? Jo això fa... aquests anyets que t'entrevistàvem doncs, les últimes vegades abans de retirar-te com a jugador, no m'imaginava que t'entrevistaria no. com a autor d'un llibre.
Jo tampoc. La veritat és que ha estat una història que m'ha trobat a mi. Jo tinc molt bona relació amb el Sergio Lozano, el jugador del Barça de Futbol Sala. Ell, el mes d'abril, jo cobreixo el torneig, aquella Supercopa Antequera, aquella Copa Antequera, i quan es lesiona vaig veure'l a l'hotel i m'explica això, que té aquest projecte en ment des de fa un temps i que el vol tirar endavant, que si m'apunto i m'hi llanço de cap. Sincerament, m'ho diuen un temps abans i no m'ho crec.
Ahí está Lozano en la ayuda. Sale bien Marlon, se lleva ese balón dividido, chocó con el capitán del Barça, cae Lozano, se detiene el juego, protesta al banquillo una posible falta. Aquí vemos la repetición. Cuidado, que se lo ha hecho solo. No me gusta nada la caída de Lozano. Ojo, porque puede haberse lesionado solo. No me lo puedo creer. No me lo quiere creer. Otra vez no. Això és la narració de Barça TV. Esteve, la narració, Llorenç?
No, jo estava en Tequera, aquesta narració, ara no em vull equivocar, diria que era del company Roger Mateu, i és la narració tal qual d'una acció absolutament sol que s'ho fa, que jo estic allà bec en directe i dic, s'ha trencat segur i s'ha acabat segur. Jo allà penso que s'acaba la carrera de Sergio Lozano. De fet, jo aquell dia em quedo bloquejat absolutament a l'hora de treballar, perquè penso que això, que és l'última imatge de Sergio Lozano, veig la seva dona, la Cristina, absolutament en llàgrimes enfonsada, i jo em quedo bloquejat. I al cap d'unes hores, ja et dic, arribo a l'hotel i me'l trobo allà el tio tan panxo dient que no, que es recupera, que vol explicar la seva història i que ell no es retira per una lesió i que és una història, jo crec, única, excepcional en el món de l'esport i el tio ho ha fet un altre cop i aquí tenim el fruit d'aquest treball.
Això que relatàvem en castellà doncs és un fragment del llibre Goles i cicatrices, escrit doncs, això pel Llorenç Tarrés amb aquesta biografia del Sergio Lozano, d'aquest moment concret en què el jugador del Barça es lesiona greument en aquesta semi de Copa contra Palma a abril del 2023, i és que al final, Llorenç, estem parlant no ni de la primera ni de la segona. La tercera de creuats diria que sí, però és que al final és la quarta lesió de gravetat, a més totes en el mateix genoll, el genoll dret. Mm-hmm. Jo crec que estem parlant d'un cas, no sé si dir únic, però no n'hi haurà gaires més en l'esport d'elit.
Són tres lesions de creuats, efectivament. Una que també el fa passar pel quiròfan abans d'aquestes lesions de creuats, el mateix genoll, i una anterior que no passa perquè és la primera, que no passa per quiròfan. És a dir, podríem estar parlant de cinc lesions a banda de múltiples lesions musculars fruit precisament d'aquestes trencadisses, no? Ja ho dic, aquest no és un llibre de futbol sala, és un llibre de superació del Sergio, del seu cas. El seu cas esportivament és únic, excepcional, però el Sergio aquí parla de cicatrius també personals. I aquestes cicatrius jo crec que molta gent es pot veure reflexades, no? Perquè molta gent segurament ha perdut un pare o ha tingut problemes a la feina o no ha tingut ganes d'anar a treballar o ha tingut problemes amb la família, el que sigui. El Sergio parla de totes les cicatrius que acompanyen una vida que segurament moltes vegades només veiem la part d'èxit, no? La part de flaixos, de càmeres, de públic animant-te. Ell aquí parla molt i es buida molt en els moments de solitud, en els moments de gairebé de depressió. Ell parla d'una depressió obertament, parla de la seva visita al psicòleg. Ja et dic, no és una història de futbol sala, una biografia de futbol sala, jo crec que és bastant més que això i crec que pot ajudar molta gent que estigui passant per qualsevol procés.
És que d'aquí imagino que també, no sé com et va venir al cap, o qui va ser l'ideòleg del títol Goles i cicatrices, però al final, clar, Goles és aquesta part de l'èxit d'un jugador que no descobrirem ara, vull dir, és una autèntica llegenda del Barça des del 2010-2011, no? Un palmarès que si el començo a repassar ara, l'entrevista se'ns allargaria massa, 4 Champions, 6 Lligues, etc. Però després d'aquestes cicatrius, que com dius al final, més enllà de les lesions, doncs aquestes experiències personals de moments molt fotuts en la seva carrera, no? I aquest contrast, suposo que d'aquí ve el títol, no? No sé com ve la idea.
De fet, tant el títol com tot ha estat a quatre mans. La veritat és que el Sergio ha col·laborat moltíssim. No ha estat allò de dir, escriu-me un llibre. No, l'hem fet junts.
s'ha revisat cada línia, cada text, cada pàgina, cada paràgraf, cada capítol. Hem corregit el que ell no veia. Una de les grans obsessions que jo tenia era que es veia reflectit el discurs del Sergio. És una persona amb que comunica molt bé, té un discurs molt potent, i volia que quan es llegís el llibre es veiés a si mateix reflectint, no? I la gent que el seguim o que l'heu vist per la tele o l'heu escoltat per la ràdio escoltés aquell Sergio, com gairebé si es llegís amb la seva veu, no? I això ho hem aconseguit. El títol, jo de veritat, la meva idea era Cicatrices, a seques, però a mesura que va anar conduint-se el relat vam decidir que també hi volíem posar una mica d'èxit, perquè la vida és això, èxit i fracàs. Tu no ets completament feliç mai, ni ets completament trist mai. I el Sergio és un exemple d'això, no? En moments de molt èxit esportiu ha estat trencat per dins, i en moments segurament que potser la pilota no entra, però s'ha sentit feliç, no? I això és una mica aquesta contradicció que volíem expressar també en el títol.
Escrit a quatre mans. Sergio Lozano, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Sabadell. Dones fe, a quatre mans, Èxit compartit, que diu aquí el Llorenç.
Durante mucho tiempo lo hemos escrito los dos, lo hemos revisado, hemos tenido un montón de charlas, y bueno, la verdad es que contento porque me ha quedado, y como ya he dicho alguna vez, no podíamos haber elegido mejor persona que me ayudase a contar mi historia.
D'aquesta greu lesió que comentàvem de l'any passat contra Palma, ja ha quedat també com una cicatriu, perquè és que des de fa aproximadament un parell de mesos que tornem a veure per les pistes. Què tal aquesta tornada un altre cop després de lesió?
Bien, bien, la verdad es que bien. He tenido un proceso largo, más largo de lo habitual, por ser la cuarta operación de rodilla. He tenido momentos pues, como la vida de altibajos, pensando que iba todo muy bien, otro día que, bueno, quizá no iba tan bien, pero bueno, la verdad es que he vuelto con buenas sensaciones. De momento la rodilla me responde, es cierto que estoy corriendo un riesgo, pero de momento soy feliz y estoy dispuesto a asumirlo.
Aquest risc, t'han dit els metges quin podria ser? D'això imagino que també en parleu en el llibre, no? D'aquesta por a veure què passa o què pot passar amb un genoll que està tan trinxat, no? I què podria passar amb una altra lesió que tant de bo que no es produeixi, clar.
Sí, a ver, no me han dicho exacto, oye, ¿te va a pasar esto? No, pero sí que me han dicho que evidentemente hay un riesgo, que puedo quedarme cojo o tener otras secuelas, teniendo en cuenta cómo está la rodilla. Es verdad que para tener cuatro operaciones pues está bien dentro que cabe, pero es un riesgo. Si me vuelve a pasar algo, no sé si pues imagínate, podría volver a correr o podría llevar una vida normal. Eso es un riesgo que está ahí. De momento estoy dispuesto a asumirlo, y pensando que bueno, que no va a pasar nada y que voy a acabar la carrera cuando yo decida.
Tens 35 anys, camí dels 36, si no m'equivoco, i per la teva veu, també ens deia el Llorenç, el Carlos Ortiz, també ho llegim en el llibre, allò de que el Sergio s'hagi de retirar per una lesió, no, que s'ha de retirar com ell vol, i si pot ser doncs, en uns moments més d'èxits que no pas de negativitat, no? I a més ha renovat amb el Barça. Per tant, una temporada més vestint allò, la samarreta blaugrana, això ho tenim garantit.
Sí, la verdad es que para mí pues era importante el tomar yo la decisión de cuándo dejarlo, que no una lesión decidiese por mí. Era duro que para un deportista pues que no seas tú quien decida porque ya no se da bien, porque pues, bueno, una cosa es que tenga el dolor, que ya la rodilla pues no te esté respondiendo como a ti te gustaría, pero dejarlo justo por la lesión y no poderte despedir en la pista para mí era duro. Entonces bueno, he tenido la suerte que ahora mismo parece que voy a poder decidir cuándo y cómo. He vuelto a recuperarme, que mucha gente pensaba que ya no pasaría eso. Así que contento de poder estar en el día a día, poder contar mi historia. Y la verdad es que, quieras o no, para mí, como he dicho alguna vez, ha sido terapéutico el libro, porque en esos momentos de debilidad o de poder expresar todos mis sentimientos es una manera de desahogarme.
Per cert, i a més que el tinc aquí al costat, el Llorenç, ja ho saps, Sergio, però què tal això de fer el llibre amb el Llorenç? Diria que la idea et surt a tu després de la tercera lesió, si no m'equivoco, no? No sé com ha anat tot aquest procés aquests anys.
Sí, després de la tercera lesió, pienso que lo voy a dejar, que lo dejo, o sea, lo digo muchas veces, no quiero volver a pasar por lo que sufrí la segunda, bueno, lo repito muchas veces y digo, bueno, una manera de, creo que para, bueno, aislarme un poco, dije, quiero escribir un libro, quiero contar mi historia y quiero ver que, decirle a la gente que si, aunque tengas malos momentos, que si quieres puedes volver y mi intención era volver a, no sé si va a ser mi mejor versión, pero seguro que ser la mejor versión que yo pudiese. Entonces, la verdad es que muy contento porque ha ido muy bien. Y luego la cuarta, pues surgió la oportunidad, me lesioné, hice un comentario en plan, no, yo antes escribía. Y dije, ya está, aquí ha llegado el momento.
Votando al segundo palo.
Claro, votando al segundo palo, dije, pues, ¿quieres escribir el libro conmigo? Y la verdad es que a raíz surgió la tercera, pero parece que tuve que romperme una cuarta vez para poder hacerlo, ese sueño realidad.
Vaja, no sé si li vols dir alguna cosa. És que al final heu parlat tant, és que ho he escrit en llibracions, o sigui que tampoc sí. És que crec que tinguis molt a afegir, la veritat, però vaja, tu mateix.
No, jo moltes vegades li he dit, crec que una de les grans virtuts del Sergio és que és capaç d'obrir-se i d'expressar el que sent en cada moment. Ell, jo me'n recordo el dia que fem la primera xerrada, és al punt d'entrar a quiròfan, I allà diu que ella es recupera, que ella es recupera, però també té moments, òbviament, en què pensa, i si no va bé? I si... És més, i si ja no vull tornar? Perquè hi ha moments en què una cosa és la voluntat o que vagi bé, però l'altra és que vulguis. I en aquest sentit, conèixer el vessant més personal també del Sergio amb coses que no tenen res a veure amb el futbol sala, jo crec que és un dels grans valors. Moltes vegades els esportistes, encara que ens agradin molt, que els seguim sempre... no coneixem realment a la persona, no? Jo el Sergio jugador el coneixia moltíssim, el Sergio Lozano futbolista, capità del Barça, màxim golejador de la història, millor jugador del món fa uns anys, però realment potser no coneixia tant el vessant personal, i aquest crec que és un tema molt important d'aquest llibre.
Sergio, no sé si vols afegir alguna cosa també abans d'acomiadar-te.
Bueno, ya le he dicho todo, él ya sabe que hemos escrito esto, lo hemos hecho desde el cariño, que seguro no podía haber elegido mejor persona para llevar a cabo este proyecto. Estoy muy orgulloso de cómo ha quedado. La verdad es que, como él ha dicho, una de las preocupaciones era que me hubiese yo reflejado en todas las palabras que salen en el libro, y lo ha conseguido. Así que le animo a que esa faceta que tenía un poco oculta en cuanto a escribir, pues que si realmente le ha gustado todo el proceso, que se anime.
Ha estat xulo, la veritat, el procés.
Sergio, res, que gràcies. Per cert, aquesta entrevista sona a dimarts, dia de Sant Jordi. Diria que, per tant, avui mateix et veiem a la pista jugant, no?
Sí, me toca jugar contra Cartagena a les 8:30, así que, bueno, Sant Jordi especial, per mi és una festa muy bonita.
Sí, a més, perdona, Sergio,
este
de fet, una de les coses que em va dir el Sergio és lo quiero para Sant Jordi. I dic, home, ja sé que és un dia molt xulo per tots els catalans, el Sergio està superadaptat aquí, i a més és que ell, a nivell personal, és un dia especial. Per tant, vam aconseguir que per Sant Jordi aquest llibre estigués al carrer i ha costat, Sergio, però ho hem aconseguit.
Sergio, s'ha de muntar una paradeta al Palau, llavors, a veure si la gent s'anima també a comprar el llibre, no?
Lo que pasa es que eso antes del partido Jordi me va a matar, la verdad, pero eso lo podemos hacer después, si acaso.
Com apuntin. Sergio, moltes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Sabadell. Una abraçada i esperem, doncs, això, que les lesions quedin oblidades ja per sempre i que aquest any, el que ve i els que hagin de venir encara, et veiem sobre les pistes sense problemes. Moltes gràcies, Sergio.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Doncs una abraçada pel Sergio. Per cert, Llorenç, el pròleg d'Andrés Iniesta,
Sí, això ha estat mèrit absolut del Sergio. De fet, ells es coneixen, qui llegeixi el pròleg entendrà el perquè. I va dir, ostres, ell té dos ídols, el Sergio. Els ídols també tenen ídols, no? I ell en té dos. Un és l'Andrés Iniesta i l'altre és el Rafa Nadal. Aleshores es coneixien de l'etapa al Barça, de tots dos, arran de la malaltia, de l'enfermetat del seu pare. El Sergio contacta amb l'Andrés i a partir d'aquí neix una amistat que han anat conservant amb el temps, tot i la distància, i vaja, vam contactar amb ell i va estar encantat, va ser superràpid, ens ho va fer amb molt de carinyo, molta estima, i crec que són dos o tres paginetes per començar el llibre, però ja començar una mica amb allò que en diuen gallina de pil.
Doncs goles i cicatrices, ja ho sabeu, Jo crec que un molt bon regal pel dia de Sant Jordi, escrit, doncs això, pel Sergio Lozano i pel Llorenç Tarrés. Per cert, Llorenç, ja tens un llibre. El següent llibre, que podria tractar-se dels derbis, Escola
ja
Pia, Natació Sabadell, o què? Perquè home, del que hem viscut els últims anys donaria per un llibre gruixudot, eh?
Sí, sí, jo, òbviament, després de tota una vida a la Pia, segueixo molt lligat a aquest esport, ara com a espectador. De fet, vaig veure els dos últims clàssics gràcies a vosaltres i donaria per un llibre, malauradament...
Segurament... Ho has pensat o no, ara, de veritat, eh? Allò,
o no? Aquest tema o fer-ne un altre?
El tema... Fer-ne un altre, veig que sí.
Fer-ne un altre, amb okay. El temps m'està sortint un coquet, perquè jo de jove, més jove, tenia algun relat escrit, però ni a títol personal i que no ha vist mai la llum, eh? Però ara m'està sortint el coquet d'aquest tema del Club Pia, potser no. És ficar-se en camises d'onze vares. Quan hi ha una situació d'aquest tipus que ja fa molts anys que dura, crec que els últims anys segurament més explosiva que no pas abans. Almenys jo a la meva etapa de jugador hi havia una molta rivalitat, en alguns anys molta rivalitat, però crec que no va passar d'aquí, però és un tema que han de solucionar els dos, perquè aquí tots tenen part de culpa i el millor fora que se solucionés.
Llorenç, gràcies i vosaltres. Bon dia a Sant Jordi
a tots vosaltres i a tots els espectadors i oients, perquè crec que és un dels dies més macos de l'any i és un dia per estar orgullós del que som.
Que vagi bé.
Gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una molt bona opció per aquest Sant Jordi, el llibre a quatre mans entre el Sergio Lozano i el Llorenç Tarrés. Més futbol sala, el Sabadell femení a la divisió d'honor catalana s'ha complicat l'ascens en aquest últim tram de competició. Anna Clarà, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
A falta de 5 jornades per acabar i sumant la segona derrota tot just de la Lliga, les arlequinades ara ja sí que noten molt l'alè de les rivals.
Partit atípic el que va disputar el Sabadell femení en aquesta última jornada. Les arlequinades van començar perdent a la pista del Vilatorrada per 2-0 en el minut 20 i no va ser fins al final que van aconseguir marcar un gol. Xavi Muñoz, tècnic creualtenc, destaca que la falta d'encert en aquest enfrontament va ser la gran debilitat.
No va entrar perquè ens està costant molt ficar la pilota dintre. Vam generar moltíssimes ocasions, però no va entrar. El resum del partit és aquest, es posen 2-0 amb aquest marge de dos gols, nosaltres ho intentem tot, arrisquem tot, perquè clar, juguem tota una part jugant amb 5 sense portera, i generem encara més ocasions, més clares, però no entra i ja està, és la mala sort la que fa perdre el partit, o no haver treballat lo suficient la primera part i tenir la segona part hipotecada que no et dona temps per remuntar.
Les sabadellenques continuen liderant la divisió d'honor catalana, però la derrota d'aquest cap de setmana ha fet que les rivals es vagin apropant. Ara mateix, el futbol sala Sabadell femení només li treu un punt al Glòries, les segones classificades, i 4 respecte de Linyola, terceres, però amb un partit menys. Tot i perdre la bona dinàmica que portaven fins ara, Muñoz es mostra optimista.
Tingut molt bons resultats i ara pues, hem perdut la bona dinàmica, però la situació respecte a la primera volta és millor respecte a un dels que ens persegueix, que és Glòries. Pitjor respecte a un dels que ens persegueix, que és Linyola, que Linyola ens té el gol a veratge a favor i Linyola té més punts que la primera volta. És fer un balanç per dir, sí, tenim dinàmica negativa, però la feina que hem fet fins ara és equivalent, és més positiva de la que teníem a la primera volta.
Pel que fa al pròxim partit, duel directe contra les Glòries, dissabte a 6:45 de la tarda a Can Balsac.
Partides entre el líder i el segon. I pel que fa a la segona B masculina, queden 3 jornades per acabar i tant el Natació Sabadell com l'Escola Pia continuen en zona mitjana de la classificació.
Entrem de ple en la recta final d'aquesta segona divisió B i l'únic al·licient és qui dels dos acabarà per sobre de l'altre. Un cop més, els nedadors han passat els escolapis a la classificació guanyant 4-2 contra l'Almoncit. Per contra, la Pia va perdre a la Nucía per 5-3, i com a curiositat, un dels gols dels Escolapis el va fer Jan Graell, jugador del futbol base. Dissabte jugaran contra rivals de la part alta, el club contra el segon, la Nucía, precisament, i la Pia rebent el líder Manresa.
Gràcies, Clara, fins ara.
Adéu.
I per cert, avui s'ha confirmat el retorn a Sabadell de Cinto Aranda. El terrassenc que estava al Terrassa els últims anys signarà l'any que ve pel nou Escorial Grups Arraona.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Parlem ara d'handbol. L'OAR Gràcia femení disputarà finalment les fases d'ascens a Saragossa. Tant la capital aragonesa com la localitat sevillana de Dos Hermanas s'havien postulat per acollir-les i finalment les gracienques han sortit beneficiades per proximitat geogràfica. El sorteig dut a terme ahir a la tarda va donar a conèixer el calendari d'aquestes fases per intentar pujar a la divisió d'honor or, que es disputaran la setmana que ve. Les de Carol Carmona debutaran contra el Monte Quinto Ciudad de Dos Hermanas, després s'enfrontaran al Carballal Gallec de Vigo i tancaran el cap de setmana davant l'anfitrió, el Zaragoza. Recordem que només el campió d'aquest grup aconseguirà l'ascens i que l'OAR és l'únic equip dels quatre que l'any passat ja va jugar aquestes fases. I el club, com han rebut aquesta tria de la seu i l'ordre del calendari? Amb bons ulls o no? Ens treu de dubtes el Miquel Benítez, el director tècnic del Gràcia.
Fem una valoració positiva del sorteig d'aquest dilluns. La veritat és que hem tingut bastanta més sort que la temporada passada, on el desplaçament a la zona d'Almeria realment era més complicat per la nostra afició i tot i així va venir bastanta gent. I aquest any, en canvi, el desplaçament a Saragossa és molt més assequible, per tant, primer gran punt a favor. El pavelló també, la veritat és que pinta molt bé i Saragossa té una gran tradició d'handbol, tant d'handbol femení com d'handbol masculí, per tant, crec que serà una gran festa de l'handbol. El segon punt positiu creiem que és l'ordre de partits. La temporada passada vam tenir el primer partit contra el rival local, contra el Roquetes, que al final sempre és complicat perquè juguen a casa, perquè venen més descansats i descansades, perquè tenen el factor camp, el factor públic. I en aquest cas crec que s'igualen una miqueta les forces. Tenim el primer partit contra el Monte Quinto, que si ve un grup amb molta qualitat, amb jugadores molt, amb molta envergadura, amb gran xut exterior, amb bona porteria, amb bona defensa, poden defensar tan obert com tancat. La veritat és que jo crec que és un rival que se'ns pot donar bé. Per tant, esperem que Monte Quinto sigui una bona primera pedra de toc per veure el nostre nivell en aquestes fases. El segon partit, el dissabte contra Carballal, que és un equip que corre molt, un equip de cantera galega de clàssica, equip molt vistós, amb un joc molt àgil, amb un joc molt elèctric, però que al final és un joc molt semblant al nostre. Per tant, també crec que pot ser un partit de tu a tu i on també podem tenir opcions de guanyar. I ens queda pel diumenge el partit més difícil. El Char Colores de Saragossa, equip local, que a més fa les fases perquè té clares intencions de pujar a Divisió Oro. I la veritat és que per mi possiblement sigui el favorit. Però també és cert que les travesses estan per trencar-se i en aquest sentit podríem arribar a donar la sorpresa també el diumenge.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Avui acabem amb ciclisme i acabem des de Suïssa. D'aquí a una horeta arrenca el Tour de Romandia amb un pròleg de 2,3 quilòmetres a Payern. A Suïssa, insisteixo, de les 6 etapes que compta, la prova en té dues, com és tradició, que seran contrarrellotge avui i la de divendres. Demà, el primer dia en ruta, tindrà 155 quilòmetres a Friburg, amb pujada final de 8 quilòmetres a les Merckxpoels. David de la Cruz lluirà el dorsal 205 en aquest Tour de Romandia. Es tracta d'una cursa especial per dos motius, per la categoria de la prova i pel fet de ser a casa, tenint en compte que enguany vesteix els colors d'un equip suís, el Q36.5.
Ja comencem el Tour de Romandia, en veritat és amb moltes ganes, no? I és una carrera superimportant, no? Al final totes les curses són importants, però les World Tour encara ho són més i tinguent en compte que és a Suïssa i un equip suís, doncs imagina't, no? És juntament amb el Tour de Suïssa doncs, les curses més importants per l'equip i per tant doncs, hi ha molta motivació, també, òbviament, certa pressió i ganes de fer un bon paper.
Ahir va volar camí de Ginebra amb la resta de l'equip. Avui, primer dia de competició al Tour de Romandia, després d'haver corregut ja el Gran Premi Indurain, la Itzúlia i l'Amstel Gold Race des de la seva caiguda de fa un mes i mig a la Tirrea Adriàtica, la qual es va fracturar tres costelles. El Despronceda reconeix que cada cop té millors sensacions.
Arribo força bé. És cert que, doncs, bueno, encara he tingut alguns problemes després de la caiguda de Tirrer, però no, arribo amb ganes i penso que és una cursa que s'adapta prou bé a les meves característiques, per tant, doncs, bueno, amb molta il·lusió i espero doncs, tenir un bon nivell.
Per tot plegat i tenint en compte la llau de baixes, no hi són Pogacar, Vingegaard, Benepul o Roglic, tot i que déu-n'hi-do el ferro que hi ha, De La Cruz pica molt amunt. Al ventall de favorits, per exemple, tenim a gent com Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, Enric Mas o Adam Yates, que, per cert, Yates es va imposar l'any passat, però el sabadellenc es veu capacitat per lluitar fins i tot per un top 10.
Objectiu, doncs, òbviament, tratar de fer una bona general, no? Estar ja entre dos primers seria un objectiu molt maco, tinguent en compte, ja et dic, que és una cursa molt important per l'equip i també una cursa que a mi em motiva personalment. I res, aquesta serà, doncs, a nivell personal, doncs, la meva primera fita. Després, a nivell de l'equip, doncs, bueno, està clar que també tenim un equip molt competitiu, amb Moschetti per lluitar pels sprints, i tant de bo, doncs, que també podem lluitar per una victòria d'etapa i fer una bona classificació general. I sobretot ser protagonistes, no? mostrar un bon nivell de... Com a conjunt.
De La Cruz serà tot just el tercer del pilot en prendre part de la sortida avui, per tant, serà el primer del seu equip i el sabadellenc iniciarà el pròleg quan faltin 8 minuts per les 3 de la tarda. Ràpidament repassem el menú del dia demà aquí a l'Hotel Suís amb la roda de premsa en directe de Javi Morcillo i del director esportiu del Sabadell, Carlos Rosende. Passarem per Salamanca amb un arlequinat que és d'allà, com el Benito González. Descobrirem la seva història. També parlarem amb el Jesús Rueda, amb el Betis, qui sap si en els dies previs a l'ascens a segona catalana de la sabadellenca, i també tindrem una mica de bàsquet i de tenis taula. Marxem ràpidament, ja tenim a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell a la Núria García. Suposo que avui, entre altres coses, ens parlaran de llibres. Abraçada del Toni González i de la Rocío García, al control de so. Que vagi bé i bona diada. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.